Cabaret Elèctric, un programa pels que tenen els peus a terra i el cap als núvols.
I ara mateix, mentre s'obren les portes del Cabaret Elèctric, l'astre intercomarcal, el filòsof de Guàrdia, el que compra botifarres els dilluns, Quimi Portet, presenta Matem els dimarts i els divendres al Centre Cultural Barrades de l'Hospitalet. I la tieta Assumpció de la Conxita ha demanat unes catiusques, són concretament les del grup mallorquí Antònia Font, que toquen ara mateix junts a l'Estruc de Sabadell. I a Reus prefereixen el cinema, però dins d'un teatre, el Bar Trina, Scanner Darkly, de Richard Linklater, dins d'aquesta programació del Cineclub del Centre de Lectura. I mentre aquesta hora Sant Cugat no s'estan per històries, ja que van al teatre volen sopar, perquè al Teatre de la Unió Sant Cugatenca hi ha una nit de Bhangra Hey, és un sopar de cuina del nord de l'Índia que està amenitzat amb dansa i música, i havent sopat doncs acabaran amb un espectacle complet de danses índies.
Cabaret Elèctric, amb Txell Bonet.
I aquesta nit amb Jordi Cervera, que ve a presentar-nos el seu darrer recull de contes, de poemes, és el Premi Recull de Blanes, perdoneu, és el nom titulat Amb tanta xerrameca cansa, és el títol d'un recull de poemes que també va rebre el Premi Benet Ribes de Poesia. Parlarem de Goran Bregovic, ens va visitar al Palau de la Música la setmana passada i l'Adrià Bas el van a trobar, i també tindrem el nostre espai de còmics. Això és el que marca la pauta avui al Cabaret Elèctric, però durant el dia el món l'han marcada moltes coses que les ha seguit la Pepa Ferrer. Pepa, bona nit i benvinguda.
Bona nit.
Els Beastie Boys, Devo, Narodniki, Cornelius i Fangoria els podem escoltar el mes de juny a Barcelona, que vindran a participar en aquesta nova edició del Sonar 2007.
I és que el Festival Internacional de Música Fansada i Art Multimèdia tornarà els dies 14, 15 i 16 de juny. La inauguració, el 14 de juny, va a càrrec dels Beastie Boys, aquest grup que barreja hip-hop i música electrònica. I avui, per exemple, Enric Palau, un dels directors del Sonar, ha destacat l'actuació d'un altre grup, els Devo, que faran la primera actuació en 17 anys a Europa, aquí al Sonar.
Devo, doncs, és un referent històric, diria jo, en la història de la música moderna. Són els autors dels seus primers treballs a finals dels 70, a principis dels 80, vinculats amb el que en aquell moment era el final del punk i la New Wave. Tots aquells rebutgen bastant aquesta nomenclatura de New Wave, però sí que han compartit doncs produccions amb Brian Eno en el moment en què Brian Eno era el productor també de Talking Heads, per tant pertanyen en aquell moment.
Escoltàvem la declaració relacionada amb el Sonar, però també a part de música volem parlar del Molino, on hi sonarà música d'aquí un temps, i demà, pels més curiosos, faran una jornada de portes obertes.
El Molino té ara mateix una estructura deteriorada, desprovista de decoració, però vol obrir les portes precisament per mostrar-nos com és ara i com serà. Francesc Pla, de l'Estudi d'Arquitectura Bobba, ens explica què podrem trobar.
Fonamentalment el que més il·lusió fa és obrir les portes per ensenyar el Molino tal com està avui. I després, per acompanyar la visita, que es farà per grups, amb cas, s'ha muntat una projecció on s'hi mesclen imatges històriques que s'han anat recollint del Molino i imatges del nou projecte, i també s'exposen i hi haurà dues maquetes del projecte que s'ha fet futur, no? Jo crec que una de les curiositats, i jo crec que és un dels grans divertimentos, és el muntatge audiovisual que han preparat Eva Serrat i José González, mesclant imatges històriques amb les noves, amb reculls d'actuacions de diferents èpoques, imatges molt antigues quasi perdudes, per exemple, de quan la ciutat de Barcelona estava en plena guerra civil i davant del Molino hi havia una gran trinxera allà.
Doncs això, una gran trinxera allà davant del Molino. Si el voleu veure demà i dissabte, podreu passar. Atenció, si entra en grups i en casc, perquè tot estiga ben segur, paga la pena, això s'han dit. El Francesc Sala ens comentava que també el que més impressiona la gent que ara mateix està treballant és que és molt petit.
És una caixa, és una joguina, és un espai que sempre se li va treure un profit bestial. El més interessant és entrar dintre d'aquell àmbit i descobrir, diguéssim, el caràcter íntim que realment tenia, la proximitat de l'escena amb el pati de butaques, el proper que estava tothom, la barra del bar, la porta, les escales, els balcons, les tribunes... De fet, sempre s'explica jo que acabàvem pujant. Alguns des dels balcons de dalt acabaven agafant de la mà alguna actriu o una ballarina i se la pujaven cap a dalt.
part de la màgia del Molino. Ja veurem com queda doncs, restaurat i reconstruït tot això. Per primera vegada també ho podrà veure el públic català i són 82 dibuixos d'alguns dels artistes espanyols més destacats dels segles XVI, XVII i XVIII procedents de la Hispanic Society of America de Nova York.
S'exposaran al Museu Nacional d'Art de Catalunya i la inauguració serà demà divendres sota el títol Dibuixos espanyols a la Hispanic Society of America del segle d'or a Goya. Podreu admirar les obres d'artistes com Murillo o José de Rivera, però sobretot 10 excepcionals dibuixos de Goya on es reflecteix la seva visió més íntima. Sentim nosaltres José Manuel Mantilla, del Museu del Prado, comissari adjunt de l'exposició.
I el colofón de l'exposició és 9 dibuixos de Goya, 10 dibuixos de Goya, perdón, que nunca se habían visto. Ni siquiera en Nueva York, en la propia Hispanic, se han podido ver, pues es un motivo de celebración y sobre todo unos dibujos de una extraordinaria calidad.
I també per primer cop a Barcelona arriba un codi. Hi ha 3 codis da Vinci, el més conegut pel llibre i la posterior pel·lícula és el de Dan Brown. Els altres 2 són els autèntics. Ara al Museu Marítim de Barcelona en podreu trobar un, el Còdex Atlàntic.
Els autèntics codis són 2, el Còdex Atlàntic i el Còdex Windsor. El primer és conservat a la Biblioteca Ambrosiana de Milà, conté els estudis tècnics i científics de Leonardo II, propietat de la Royal Library de Londres, els artístics i anatòmics. Ara el Museu Marítim de Barcelona exposa el facsímil original del 1894 del Còdex Atlàntic.
I atenció, perquè fins ara sabíem que les cançons es podien cantar a cau d'orella, però ara hi ha una mostra que s'atreveix a posar-nos aquestes imatges dins l'orella.
I és que el Caixa Fòrum analitza la relació entre imatge, text i so en l'art contemporani, un ex antic, però que en el segle XX, sobretot en l'art conceptual, és fonamental. L'exposició porta el títol Escolta amb els teus ulls i es pot veure a partir d'avui. I mira, Txell, quina cosa més curiosa. Per exemple, hi ha un que es diu Pluja de text, que és una instal·lació interactiva en la qual en una pantalla plouen literalment lletres soltes d'un poema d'amor. Els espectadors es projecten també a la pantalla i en les seves imatges aturen la pluja i formen les paraules del poema.
Avui el diari El País publicava unes dades facilitades per l'Associació d'Internautes amb motiu del Dia Mundial del Consumidor que ens mostren el perfil dels usuaris d'internet a l'estat espanyol.
El típic consumidor d'internet té entre 35 i 45 anys amb una professió liberal i un nivell adquisitiu mitjà alt. Utilitza la xarxa per comprar i compra productes de turisme, descàrregues musicals i software. En xifres, 2 milions de ciutadans utilitzen la xarxa per totes les seves transaccions bancàries i uns 800.000 per fer gestions amb l'agència tributària. Reclamacions també n'hem trobat, la major part referents a serveis telemàtics i telefònics.
Parlem ara dels oscaritzats catalans amb l'estatueta a la butxaca i de tornada a casa David Martí i Montserrat Ribé estan immersos en la preproducció de Hellboy 2 que rodarà el mes de juny.
Tornaran per tant a treballar amb el director Guillermo del Toro en aquesta segona part de la pel·lícula Hellboy 2 anys després que aparegués a les grans pantalles la primera part. Hellboy és història que barreja mite i folklore i és un dels personatges creats per Mike Mignola. David Martí i Montserrat Ribé diuen que el repte d'evocar la infància del protagonista d'Hellboy romp ens entusiasma.
Entusiasmats estan ells i atractiva, sensual i amb un cos poderós, doncs estem parlant de Marilyn Monroe, que també entusiasmava molts. Ara dos investigadors de la Universitat de Nova York, poca feina tenien potser, han descobert que el seu secret per convertir-se en tot un símbol sexual va ser, Pepa...
Doncs això ens ho explicava avui el periòdic, i no té res a veure amb aquelles teories matemàtiques i les mides ideals de la relació de la cintura o els malucs, o no només, vaja, el secret de la Monroe era, atenció, la seva manera de caminar, afirma aquest estudi que ha publicat la BBC. I és que, segons aquests investigadors, la forma del cos i els moviments provoquen percepcions socials bàsiques com la identificació del sexe femení o masculí. Les seves troballes només s'apliquen a la civilització occidental contemporània, però atenció, que els homes, segons aquest estudi, també s'han de moure i diuen que a l'altura de les espatlles.
Doncs ja començarem a investigar aquest terreny, Pepa. Gràcies i demà la freqüència global, la televisió, la dediquem a...
Demà ens anem a Portugal, aquí al costadet.
Doncs vinga, Pepa, que vagi molt bé.
Fins demà.